hores de ràdio matinals, des d'ara i fins les 12, que fem plegats des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Al control central a Ràdio Vilafranca us acompanyem Marc Pujol i Àlex Santamaria, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. I com cada matí, estarem molt i molt ben acompanyats. D'aquí a uns minuts saludarem el Pere Almendárez, el nostre home del temps, perquè ens acosti la previsió meteorològica d'aquest divendres, dissabte i diumenge. Tot seguit, pels vols d'un quart de deu, esports, la prèvia del cap de setmana i l'entrevista avui a Juan Carlos Córdoba del Taekwondo Miju Kunit, que ens explicarà les últimes fites aconseguides aquests mesos. A dos quarts de deu, flash informatiu, 5 minuts per posar-nos al dia amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I passaran uns 5 minuts de dos quarts de deu quan saludarem la dietista Astrid Barquer perquè ens acosti la seva secció sobre alimentació saludable. Tot i que avui no seurem a taula, no menjarem ni ens suplementarem, sinó que avui netejarem, això sí, amb aliments. A les 10 entomarem la segona hora amb l'Anna Balasc, bibliotecària de la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell, que ens presentarà tota l'activitat d'aquest mes de novembre. A dos quarts d'11, segona cita amb l'actualitat penedesenca, el flash de dos quarts. Així que acabin les notícies, obrirem l'agenda al detall amb dues qüestions. Avui volem presentar-vos la campanya Adeu Plàstics, que aquest novembre ja ha arribat a Sant Sadurní i a Sant Martí i que progressivament anirà arribant a molts més municipis del Penedès. En parlarem amb la Sarai Ximénez, del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf. I l'altra proposta d'aquesta agenda al detall és fer-vos 5 cèntims de la mostra literària Dones Singulars que aquesta mateixa setmana acaba de presentar i convocar Òmnium al Penedès. En parlarem amb el seu president, Jordi Parellada. A les 11, glamour i catifa vermella per rebre el Marc Compte, el nostre expert cinematogràfic, que ens repassa les estrenes de la cartellera de la gran pantalla. A dos quarts de 12, de nou cita amb l'actualitat en clau Penedès. I acabarem amb l'entrevista. Avui no és una entrevista a un personatge famós o popular, sinó que avui entrevistem una veïna de Moja, la Maria Josep Lugo, molt coneguda, segurament, que s'acaba de jubilar després de 25 anys de dedicació als serveis municipals d'Olèrdola. Tota una trajectòria que volem repassar amb ella. Als dos quarts, actualitat en clau Alt i Baix Penedès, i aleshores en punt els butlletins horaris arriben la resta de notícies. Hem començat amb un primer a les 9, abans d'arrencar, i seguirem a les 10, a les 11 i a les 12 quan pleguem. I posem ganes i entomem aquestes 3 hores de ràdio, que és divendres. Som-hi!
El temps.
Sembla que deixem enrere la pluja i el paraigües. En tot cas, el Pere Almendárez, que és qui en sap, ens explica quin temps tindrem aquest cap de setmana. Pere, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada divendres un repàs a la situació meteorològica per aquest cap de setmana aquí al Penedès i parlarem encara d'aquesta borrasca Blas que ha afectat especialment durant les últimes jornades les Illes Balears i que, tot i que no ens ha acabat d'afectar de forma directa aquí a Catalunya, encara notarem els seus efectes, especialment avui divendres, quan tindrem una jornada amb un cel força ennuvolat. Avui divendres, per tant, cel força tapat, especialment durant les primeres hores del dia i fins al migdia. Fins i tot amb possibilitat d'alguns plugims febles en qualsevol punt del Penedès. Durant la tarda, aquesta borrasca s'aniria allunyant cap a la costa nord d'Algèria i el que tindrem és una obertura de clarianes progressivament cap a la zona del Penedès. La possibilitat de plugims, per tant, aniria clarament a la baixa divendres, avui divendres a la tarda. Les temperatures avui divendres, sense gaires canvis, mínimes entre els 9 i els 13 graus i màximes entre els 14 i els 17 graus. El vent de gregal, que ha bufat durant les últimes jornades de forma moderada, anirà clarament a menys durant la jornada d'avui divendres. Pel que fa al temps de demà dissabte, esperem un temps variable en conjunt, encara durant el matí algunes restes de núvols, però amb més clarianes que no pas dies enrere. Fins i tot durant el migdia i la tarda es poden obrir més clarianes arreu del Penedès i ja no esperem precipitacions durant la jornada de dissabte. Temperatures mínimes que seran una miqueta més baixes, mínimes entre els 7 i 10 graus i màximes sense gaires canvis entre els 14 i els 17 graus. El vent bufarà de component nord-est en conjunt amb una intensitat força feble durant tota la jornada de dissabte. I per últim, pel que fa a la jornada de diumenge, el que tindrem és un dia molt semblant al de dissabte, sol en conjunt amb algunes nuvolades, especialment durant la tarda. Les temperatures diumenge sense gaires canvis, mínimes entre els 7 i 10 graus en conjunt i màximes entre els 13 i els 16 graus. El vent diumenge bufarà de component nord-est durant el matí, girant a component sud-est oest durant la tarda. Això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els esports.
Com cada divendres, pels vols d'un quart de deu i després de la previsió meteorològica, arriben els esports amb la prèvia i l'entrevista de la jornada. Anem fins a Canal 20 Ràdio. Armand Beneito, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem la prèvia esportiva amb l'entrevista d'avui sobre el taekwondo Mijukunit i les grans fites aconseguides durant aquest mes d'octubre. I per això marxem als estudis de Domeny Ràdio, on la nostra companya Lourdes Meroño ens porta aquesta entrevista. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, doncs efectivament tenim el Juan Carlos Córdoba del Taekwondo Mijukunit perquè ens expliqui una mica com ha anat aquests mesos que fa que no parlem amb ell. Molt bon dia, Juan Carlos, com estàs?
Hola, bon dia. Bien. De momento bien, todo bien.
Déu-n'hi-do el que esteu aconseguint i grans actuacions a l'última a Wattwil, oi?
Sí, estuvimos en Suiza. En Zurich, un pueblo que se llama Wattwil, que está cerca de Zurich, y fuimos con los competidores del proyecto Miyu, y Judith Córdoba quedó campeona, le dieron el premio a la mejor competidora del torneo, fue, la verdad es que fue espectacular. David Lorente quedó segundo, hizo un torneo precioso. Mar Círcoles perdió en el primer combate contra el alemán, que luego se proclamaría campeón. Perdimos por un punto, 6-5. Y Eva Blesa, bueno, era su primera salida internacional, perdió contra la alemana y le faltaba todavía rodaje, pero poco a poco está cogiendo muchas tablas la cría. Le falta salir internacionalmente, se ha notado.
Déu-n'hi-do, s'ha dit que contents i orgullosos, no?, d'aquesta gran fita que ho ha aconseguit.
Sí, la verdad que fue un torneo, se portaron muy bien con nosotros, la organización fue exquisita, todo muy bien organizado, el nivel muy fuerte, muy caro el país, por cierto, todo es muy caro, pero se portaron con nosotros muy bien, un minibús nos pusieron que nos llevaban para arriba, para abajo, estuvimos en un hotel precioso, muy contentos, la verdad que muy contentos y muy agradecidos por lo que hicieron con nosotros y contentos, pues bueno, pues sobre todo Judith, que le dieron el trofeo este, que no nos lo esperábamos y bueno, se puso hasta a llorar allí porque no se lo esperaba, le dio mucha emoción, se la entregó Paula Ramírez, que la habían llamado para arbitrar en este campeonato, que es una española que estuvo en las Olimpiadas de árbitro representando a España y estuvo en las Olimpiadas de Tokio y se lo entregó ella y bueno, aparte Paula es amiga nuestra y muy contentos, la verdad.
Déu-n'hi-do. A banda, també heu tingut actuacions al taekwondo, a l'Open de la Comunitat Valenciana, que també déu-n'hi-do les medalles que vau aconseguir.
Sí, bueno, el Open de la Comunidad Valenciana no llevamos a todo el equipo, llevamos solamente unos poquitos. Creo que conseguimos 3 oros, si no recuerdo mal, y algún bronce, no recuerdo muy bien ahora porque hace ya días. Uh-huh. Pero bueno, era un campeonato con bastante nivel y era más rodaje para los que van a ir al Campeonato de España. Y algunos niños que no habían salido nunca, pues en esto enfoquemos este campeonato, pero no fuimos todo el equipo. Pero estuvo muy bien, la verdad, muy bien organizado y también muy contento con todos.
Uh-huh. Estem al novembre, parles ja d'aquest campionat d'Espanya. Quan es dura a terme?
El Campeonato de España de Clubs es en Benidorm el día 6, 7 y 8 de diciembre. Uh-huh. Nuestro club nos va a representar con 15 participantes. En la categoría de precadetes van a salir 5 competidores, en la categoría de cadetes van a salir 5, en la categoría junior salen 2, en la categoría de sub-21 sale un competidor y luego este año estrenamos categoría máster, que tenemos unos cuantos competidores máster, que son mayores ya de 35 años, que van a salir 3. Uh-huh. Y bueno, y parece que se está animando también la categoría máster y en total 15. Uh-huh. Creo que he dicho 5 cadetes, pero son 4, si no recuerdo mal.
Uh-huh. ¿Això és el més imminent que tenim ja o encara hi ha moltes coses per fins a arribar al desembre?
No, antes tenemos el Open de la Comunidad de Aragón, que participamos con 5 competidores. Va a salir con Hada Van Wingarden, que precisamente ayer partió para Bosnia, está en el Campeonato Europa Junior, que uh-huh. competirá el siguiente lunes, la próxima semana.
Bienvenido.
Y al Open de Aragón, pues también vendrá con el club Miriam Córdoba, que últimamente está volviendo a competir,
sí.
Judith Córdoba, Marci Hércoles y Eva Blesa.
Uh-huh. Molt bé.
Nos queremos al Campeonato de Aragón. Luego, a la siguiente semana nos desplazamos a Bruselas a entrenar a una escuela muy famosa que hay en Bélgica, de su entrenador Gelevica, que tiene un grandísimo equipo en ese país. Uh-huh. Y nos desplazamos para preparar bien el Campeonato de España de clubs. Vamos 12 participantes allí. Y a la siguiente semana pues ya nos vamos para Benidorm al Campeonato de España. Y bueno, y luego tenemos Campeonato de España, Campeonato de Cataluña Senior y bueno, y luego el un stage que organizamos.
Això t'anava a preguntar jo, aquest stage, sí, sí. Que fareu. Com serà? Explica'm una miqueta.
Pues mira, estamos muy ilusionados porque es la primera vez que lo vamos a hacer. Lo vamos a organizar aquí en el pabellón del John de Cunit. El ayuntamiento nos va a ayudar con todo lo que son las infraestructuras y nos deja incluso hasta la piscina de climatizada para que los participantes puedan utilizarla. Uh-huh. Tenemos ahora mismo ya 72 participantes inscritos.
¿72?
Sí, 72. Pero al ser la primera vez tampoco quiero pasar mucho más de 100, ¿eh? Y me faltan muchos compañeros que me han dicho que van a venir, pero ya les he dicho que no quiero que se me desmadre demasiado para tenerlo todo controlado. Tendremos 350 metros de tatami. Organizamos una fiesta con DJ y todo, y que ya está pedida. Y viene un DJ el día 28 por la noche. Y bueno, ya el día 29 lo que realizamos es un test match, que son 3 pistas y haremos combates con todos los participantes y se les dará comida y todo. E incluso tenemos la gran novedad de que viene José María Martín del Campo, ¿vale? Que es Chicho, como más conocido como Chicho, que es el entrenador de Eva Calvo y de Marta Calvo, las chicas, las hermanas Calvo, que son subcampeona olímpica en Río de Janeiro, y Marta Calvo, que fue subcampeona del mundo. Y viene a darnos una clase el día 28 y viene su equipo, el Club Sánchez Célez de Leganés. Y bueno, vienen equipos de Murcia, vienen equipos de Navarra, vienen equipos de Cataluña y varios, de Zaragoza. Nos han confirmado la asistencia de la campeona de Suiza, del peso de menos de 55, que viene también al Stage. Y bueno, muy contentos, muy contentos.
De nedo. Doncs Juan Carlos, ens esgota el temps. Moltíssimes gràcies, que vagin molt bé aquests campionats que teniu per endavant i espero que abans de que acabi l'any puguem entrevistar-vos novament.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias y estamos en contacto.
Una abraçada, Juan Carlos, merci.
Un abrazo, adiós, adiós.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. I ara l'agenda esportiva del cap de setmana. Una agenda que no té hoquei, perquè no hi ha competició ni a l'Hockey Lliga, ni tampoc a l'Hockey Lliga Plata, ni al grup sud ni al grup nord, però sí que té, evidentment, futbol i bàsquet. Comencem amb la tercera divisió, Real Federació Espanyola de Futbol, el grup cinquè, on el Futbol Club Vilafranca tractarà de buscar la victòria després de dos empats consecutius al Municipal a les 5 de la tarda, el dissabte, rebent la visita de l'equip del Ascó. A la segona catalana, grup segon, el Moja, que es desplaça fins al Prat, el complex municipal Cemestruc, jugarà davant el Terlenca barcelonista, partit que s'ha jugat dissabte a les 6 de la tarda. Diumenge a les 5, a Santa Margarida de Montbui, Sant Mauro, Fundació Atlètic Vilafranca. Anem a la tercera catalana, grup 12è, és el grup del Alt Penedès. La jornada comença dissabte a les 4 de la tarda amb un penya jove a la Granada, el penya jove que és el líder d'aquesta categoria. A les 5, una horeta més tard, la Múnia Montbui. La resta de partits per diumenge. A les 12 del migdia en tenim dos, el Municipal de l'Espirall, l'AS Espirall Les Plotes, l'Atlètic Vilanova i a Sant Pere de Riudebitlles, Riudebitlles Piera. El Torrellenc, mitja horeta més tard, a 2:15, visitarà el camp del Masquefa, amb una jornada nou on descansa l'equip de les Cabanyes. El grup del Baix Penedès, grup tercer, dos derbis i els dos doncs, per començar el dissabte, tots dos a la mateixa hora, a les 5. A Calafell, Calafell-Cunit. I a Llorenç, Llorenç segur. A les 6 de la tarda, Pla de Santa Maria, Vendrell. Amb aquest partit acaba la jornada de dissabte. Diumenge, 3 partits. A les 12 del migdia, Torreforta, l'Arbós. A les 5 de la tarda de diumenge, Constantí Sant Jaume dels Domenys. Acaba la jornada a les 6 amb un segur Atlètic, Torredembarra. Anem al grup de Z de la quarta catalana, és el grup de l'Alt Penedès. Amb aquests partits, aquesta jornada número 8. Capellades B, Sant Cugat, el dissabte a les 4. A les 5, Olivella B, Martinenca. Dos partits per les 6, Monjos, Sant Pere Molanta i Pujalba, Hortonenc. I a les 7, tanca la jornada de dissabte amb un Canyelles, Sant Sadurní. Dos partits per diumenge a les 12, Can Cartró, que és l'actual líder, Avinyonet. I Sant Pau d'Ordal, Gelida. I a les 5 de la tarda, Sant Quintí de Mediona, Quintinenc, base Vilanova 2015. El grup del Baix Penedès, el grup 24è, jornada 8, una jornada on descansa el Segur B, i el Banyeres jugarà diumenge a 7:45 del vespre davant del Constantí B. Preferent femenina, subgrup primer A, jornada número 9, una Fundació Atlètic Vilafranca que després de perdre a casa davant del líder, aquest cap de setmana buscarà la segona victòria de la temporada davant d'un assequible, sobre el paper, Andorra. Un Andorra que porta 0 punts, no ha guanyat cap partit ni ha empatat cap partit amb l'acabada de temporada. El partit se jugarà al Municipal de Vilafranca el diumenge a les 5 de la tarda. I acabem amb el futbol femení de la segona catalana, grup primer, on tenim derbi penedesenc per diumenge a les 12 del migdia al camp de l'Avinyonet, al nou camp de l'Avinyonet, Avinyonet tancat. El Subirats jugarà a les 4 de la tarda al camp del Morell, i a la mateixa hora l'escola de futbol base Vendrell rebrà els Reus de tota la vida. Anem pel món de la cistella. Comencem per la primera catalana masculina, grup 4, on els Monjos, setè a la classificació, amb 3-3, jugarà a la pista del Club Bàsquet Viladecans. Ho farà diumenge a les 5 de la tarda, un Viladecans que només ha guanyat un partit de moment amb tota la temporada. A la segona catalana, grup 6è, l'equip del Vendrell jugarà a la pista del Club Bàsquet La Selva el dissabte a 8:15 del vespre. El Vendrell, que porta 3 victòries i una derrota, només ha jugat 4 partits, està a la zona baixa, però amb 2 partits menys que la resta de contrincants. El Casal, que és 8è a la classificació, jugarà a Viladecans el partit diumenge a 12:45 del migdia. Tercera catalana, grup 3è, derbi entre el Gelida i els Monjos, un Gelida que ho ha guanyat tot 6-6 i els Monjos, que és 7è, amb 2 victòries i 4 derrotes. En aquest cas és els Monjos B. El partit se juga a la pista del Gelida el dissabte a les 6 de la tarda. A la tercera categoria catalana, grup 9è, grup del Baix Penedès, el Vendrell, que és 6è amb 3-2, rebrà el Cambrils el dissabte a 5:15 de la tarda. Categoria CT Sènior masculí, grup 3è, grup del Baix Penedès, a Sant Sadurní, que jugarà davant del Castelldefels, a la pista del Castelldefels B, el diumenge a les 4 de la tarda. El Sant Sadurní és segon a la classificació, empatat amb el Club Bàsquet Cubelles, amb 4 victòries i 2 derrotes. El Baix Penedès, també la mateixa categoria, grup segon, derbi entre el Calafell B i l'Arbós, el diumenge a les 5 de la tarda aquest partit. Calafella, Torredembarra, el diumenge a les 7 i a les 8:15, Bellvei, Reus Deportiu, una categoria on els 4 primers classificats són els 4 equips del Baix Penedès. Calafella, Bellvei, Bellvei, Calafell B i l'Arbós. A la categoria CT Sènior B, masculí, grup segon, el Casal Negre, que rep el Bàsquet Club Endavant, el pavelló Joan Marquès, el dissabte a 6:15 de la tarda, i el Gelida B rep el Bellvitge Negre, el dissabte també a 8:15. Sots 25, masculina, grup tercer, Casal Vermell Marista Rubí, diumenge a 8:15 del vespre. I per acabar, el bàsquet masculí, a la categoria Sots 21, nivell A, grup segon, Gelida Badaloners, el Gelida és el líder, el dissabte a 4:00 de la tarda. Anem al bàsquet femení, comencem amb la segona catalana femenina, grup 4, el Vendrell, que juga a la pista del bàsquet pretenc diumenge a 1:15 del migdia. Un Vendrell que és 8è a la classificació i el bàsquet pretenc és 9è. De fet, el bàsquet pretenc no ha guanyat cap partit encara en tota la temporada. I el Xamba rep el Pallejà diumenge a 6:15 de la tarda. El Xamba és 5è a la classificació. El Pallejà és 3è. Només ha perdut un partit l'equip del Pallejà. Grup de la tercera catalana, grup 7è, el Castellví, que juga a la pista del Reus Ploms el dissabte a 6:15 de la tarda. El Calafell femení a les 7 de la tarda de dissabte rep el Club Bàsquet Tarragona B, i l'Arbós rep el Vilaseca Groc dissabte també a 8:00 del vespre. Campionat territorial sènior femení, grup primer, Xamba B, Collblanc B, el dissabte a 8:15, i bàsquet Sant Sadurní Viladecans diumenge a 7:00 de la tarda. A la mateixa categoria, però al grup del Baix Penedès, grup primer del campionat territorial sènior femení, Vendrell 2, Poble de Mafumet, diumenge a 12:45 del migdia. I per acabar, categoria Sots 25 femenina, grup tercer, bàsquet Sant Sadurní, Club Bàsquet Roquetes, a 8:15 del vespre diumenge.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15 i us oferim un primer repàs a la informació comarcal en el Penedès en xarxa i us expliquem que la comarca de l'Alt Penedès ha de poder sortir de la crisi en millors condicions que no pas altres comarques catalanes. Ens trobem a finals del 2021, en un any en el que sembla comença a albirar-se al final de moltes de les situacions provocades per la pandèmia i que a nivell econòmic han comportat restriccions, aturades en l'activitat i una crisi que ha comportat pèrdues de lloc de treball. Els darrers mesos, les dades de l'atur han presentat xifres més positives i les comparacions interanuals també donen resultats de millora clara. S'acosten a les que hi havia abans de la pandèmia. Concretament, si mirem el passat mes d'octubre, hi havia a la comarca de l'Alt Penedès 5.183 aturats, el que representa 1.229 persones menys que l'any 2020. Davant d'aquesta situació i en relació a la comarca, els economistes apunten que es pot estar remuntant i, per exemple, segons dades de la Cambra de Comerç, el passat mes de setembre s'hauria tancat amb la millor xifra d'afiliació de treballadors des de 2009. Se superien, doncs, els nivells de prepandèmia. El catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Oliver, explica que l'Alt Penedès va patir menys la crisi d'aquest 2020 perquè estava centrada en sectors com els serveis, turisme, hostaleria, comerç, l'activitat artística i l'habitatge. Per tant, Oliver remarcava que l'Alt Penedès està ben posicionada per sortir abans de la crisi econòmica. I us comentem, d'altra banda, que el conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya s'ha reunit amb les direccions i dels centres educatius de Sant Sadurní d'Anoia. El conseller Josep González Cambray es va reunir aquest dimecres amb els directors i directores de les escoles Bressol, escoles i instituts públics de Sant Sadurní, també de centres concertats, centres d'FP, escola d'adults i l'escola de música de la capital del Cava, i ho va fer a la sala d'actes del Centre Cultural per tractar de les diferents qüestions en matèria educativa en presència de l'alcalde de municipi Josep Maria Ribas. González Cambray va parlar de la importància de l'educació, dels pressupostos per al 2022 o de l'acompanyament emocional a l'alumnat, entre altres. Un aspecte, aquest darrer, clau, sobre el qual va explicar que s'ha incrementat les actuacions de formació i acompanyament als professionals per la promoció de la salut mental i el benestar emocional, també per la prevenció dels trastorns mentals i la lluita contra els estigmes i els tabús. I d'altra banda us comentem que Calafell farà un Black Friday de 10 dies perquè el comerç local augmenti les seves vendes. Serà del 18 al 28 d'aquest mes de novembre, amb ofertes tant des del comerç electrònic com també presencialment. L'àrea de promoció de la ciutat de l'Ajuntament de Calafell llança aquesta nova campanya per ajudar el comerç local de proximitat a incrementar les seves vendes. La iniciativa tira endavant aquest Black Friday, però amb una gran novetat. La campanya no dura només un dia, sinó que ho farà 10 dies, del 18 al 28 de novembre, en comptes doncs del cap de setmana en què tenia lloc en els anys anteriors, i passa a dir-se Black Days. Però, a més, es fomentaran les operacions comercials que es facin mitjançant la plataforma electrònica Calafell a casa. Aquest fet serà possible gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i la Cambra de Comerç de Tarragona, que ha gestionat una subvenció de l'Estat per iniciatives tecnològiques relacionades amb l'activitat comercial. I us apuntem també que aquest diumenge s'inaugura l'exposició Descobrint Olèrdola. Diumenge, a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya, tindrà lloc l'acte de presentació de l'exposició commemorativa Descobrint Olèrdola, 100 anys de les intervencions de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta exposició temporal es destaca en les intervencions arqueològiques i arquitectòniques dutes a terme des de fa 100 anys, també com en el context actual, també en l'àmbit cultural, social i polític en què es van realitzar. Les primeres, durant la Mancomunitat, el 1921, les segones efectuades ja sota la dictadura de Primo de Rivera, del 26 al 28, i les accions estaven enfocades sota tres eixos principals: la recerca de riscos arqueològiques, la conservació dels monuments i la valoració d'aquest patrimoni. L'acte d'obertura de l'exposició amb els parlaments de les autoritats s'ha previst per 1:45 del migdia d'aquest diumenge. La visita lliure ja es podrà fer a partir de 1:45. Abans de la inauguració de l'exposició, s'ha previst que a les 11 hi hagi una visita teatralitzada al conjunt històric d'Olèrdola.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Ara són 6 els minuts que passen de 9:15. La coach nutricional i directora de l'Espai Vit en Pleni, Astrid Barquer, ens torna a acompanyar un matí de divendres. Avui no pas per explicar-nos com alimentar-nos millor i tenir uns hàbits de vida saludables, sinó per netejar. Avui ens convida a netejar. Astrid, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. A netejar amb aliments, però...
Netejar amb aliments.
Això mateix.
Clar, sent tu, hi havia aquí el binomi amagat en alguna banda.
Exacte. Bueno, aquest any ja us vaig comentar que m'havia proposat doncs, parlar-vos d'altres aplicacions dels aliments, no només des de la nostra boca, diguem, perquè també... d'alguna manera acabem alimentant-nos, entre cometes, a través del nas per allò que respirem i també a través de la pell per allò que ens apliquem. No? Per això l'altre dia vaig fer doncs, també tota aquella secció de com cosmètica natural. Doncs avui a veure com netegem la nostra casa, sobretot i molt especialment en totes aquelles superfícies que tenen contacte amb els aliments o també directament amb la nostra pell, com podrien ser el bany, no? El lavabo, o tot allò que respirem, no? Pel tema dels ambientadors i tot això.
Són una mica els típics remeis de la iaia, aquells que coneixes però totalment, mai has posat en pràctica.
Totalment, sí? Són remeis de la iaia, absolutament, d'aquests que van passant de generació en generació, que alguns després s'ha vist doncs, que els components que tenen aquest tipus d'aliments doncs, van bé perquè químicament tenen una composició que funciona per això, però sí, sí. Són els de l'avi, de tota la vida, que en tenim molt que aprendre encara. A vegades la innovació tecnològica i química ens tapona una miqueta allò que hem utilitzat sempre i ens estem gastant diners i estem utilitzats químics que potser són inclús tòxics en massa freqüència o en massa abundància, quan tenim un remei de l'àvia que també funciona.
L'objectiu, la clau, és evitar química, evitar tòxics.
Exacte, és que puguem, doncs... tindre una vida al màxim de saludable possible a través dels elements naturals, en tots els aspectes, no només en allò que mengem o ens apliquem en el nostre cos directament, sinó en allò que ens envolta també.
En quins àmbits podem actuar? Tenim remeis que són substitutius de la química, dels productes tradicionals.
Jo us he portat avui ambientadors, neteja de casa, neteja de roba i també per les mascotes, alguns apunts més relacionats amb les persones que tenen mascotes domèstiques.
Segur que ho agraeixen, eh?
Sí, sí, perquè a més són molt cars alguns d'aquests productes, sobretot els antiparasitaris i tot això.
Comencem ambientant la casa.
Això mateix, i comencem ambientant la casa amb canyella. El que hem de fer és bullir 2 litres d'aigua amb 6 cullerades de canyella en pols o també hi pots afegir una branca de canyella. I 2 o 3 minuts amb l'olla tapada ho deixes bullir i just quan destapes surt tot aquest vapor d'aigua que impregnarà tot l'aroma de la casa. Clar, si no tens, si tens la mala olor a un altre lloc que no és la cuina, doncs hauries d'utilitzar un fogonet d'aquells de gas per a altres zones de la casa. De fet, jo recordo, quan era petita, que la meva àvia, quan estava molt taponada de la part del nas i tot això, ja deixava un fogonet a l'habitació amb una olla amb eucaliptus.
És que jo també recordo els banys d'eucaliptus.
Exacte.
I llavors que la iaia m'havia fet, i tant.
Tota la casa amb aroma a eucaliptus, sí. Bueno, tota l'habitació en aquell cas, i durant la nit respirava millor i no es despertava tant. Doncs això també ho podem fer amb canyella per donar-li aquest toc, aquest aroma de canyella, que diuen que és com molt sensual, no? Perquè la canyella, com que és una afrodisíac, que ja n'havia parlat també alguna vegada per aquí, i també ho pots fer, per exemple, amb pell de llimona, amb lavanda o amb altres herbes, no? Amb farigola, amb romaní, també el romaní també va molt bé per donar-li un aire fresc a casa. Doncs això, 2 o 3 minutets bullint amb l'olla tapada i després quan destapes surt tot aquest baf que li deixa un aroma i ja no hem de tirar aquests ambientadors, que moltes vegades aquests ambientadors també tapen les olors... Bueno, que es fa una barreja estranya, no? Quan s'ha passat una estona, al principi sí que sents molt l'olor de l'ambientador químic, però després queda com una barreja estranya que no sé encara que és pitjor.
Tenim la casa amb bona olor, ben ambientada, netegem.
Anem a netejar. Us porto 4 coses per netejar, d'acord? Una és la llet, l'altra és el vinagre, la llimona i el bicarbonat. Comencem per la llet. La llet és ideal per netejar els mobles lacats, tant els del menjador com els de la cuina, també, d'acord? El que passa és que cal barrejar-ho amb aigua. Primer de tot, s'ha de treure la pols o les brutícies més grosses que hi puguin haver amb un drap humit. Després hi passem un drap humitejat amb llet i s'acaben de treure les taques. Si la llet és molt densa, perquè utilitzeu llet sencera i és com molt greixosa, la rebaixeu una mica amb aigua. Va, llavors feu aquesta barreja, poseu la baieta a dins, l'escorreu i acabeu de passar per sobre dels mobles lacats amb la llet. I queden com més brillants. els engrassa d'alguna manera, però de manera natural.
Si a casa es gasta semi o desnatada, potser no cal rebaixar-la?
No caldria rebaixar-la amb aigua, no. I el que sí que heu de fer és escórrer-la molt bé, perquè si no es veuen molt les llapissades amb la llet, clar. No? Bueno, de fet, amb l'aigua ja passa, també, sí. No? Quan neteges els vidres i que es veuen de seguida les llapissades, doncs amb la llet igual s'ha d'escórrer molt bé, i si no, després hi passes un paper de cuina, d'aquests, o un paper de vàter, que té menys fibra, diuen, i no els ratlla, i aleshores acabes de treure aquestes taques que poden haver quedat de la humitat perquè els deixes eixugant a l'aire. Però acaba de treure una mica, doncs, tot aquesta brutícia més enganxada que es va quedant a la cuina per culpa del greix que hi ha a l'aire de tant fregir o de tant cuina.
Val? Aquesta utilitat de la llet és tota una troballa. El vinagre sí que té més quòrum, sí. És més conegut, que serveix per moltes coses.
El vinagre és un antiparasitari. De fet, jo recordo quan era petit alguna vegada que hi havia hagut polls a l'escola, que algun nen venia amb una olor a vinagre al cap, no? Després en parlarem amb les mascotes també, perquè també funciona per les puces i per les paparres, no? El vinagre, per exemple, serveix per netejar alfombres i conservar el color i treure les taques. Si s'ha tacat una alfombra, que és caríssim, no?, portar-la a la tintoreria, doncs pots provar-ho primer amb el vinagre. L'únic que heu de tenir en compte que és un àcid. El vinagre, de fet, el que té és aquest àcid acètic, que es diu, i aleshores, si n'hi poses molta quantitat o si és una alfombra que només té un sol color, si estàs molta estona concentrada amb el vinagre allà, pot ser que cremi una mica el color, per tant, encara serà pitjor el remei, llavors rebaixar-lo amb aigua, o si és una de diversos colors, doncs el que serveix és per acabar com neutralitzant, no? Aquell àcid desfà una mica la taca que t'ha quedat allà i que es veu. Val? També va bé per la calç del bany, de les aixetes, i sobretot si es fa bullir, si podeu treure la part que s'enrosca de l'aixeta i la poseu dins d'una olla i la deixeu bullint amb vinagre, se'n va tota la calç. Jo això ho he provat i és formidable, perquè a més aquí a Vilafranca tenim una aigua, no?, molt, molt dura, hi ha molta calç.
Sí, hi ha molta calç.
I a mi em passa sovint que se'm taponen, bueno, ara a Vitamplini, per exemple, ja hi hem posat un sistema d'osmosi i tal, i ja no em passa, però a casa, que encara no li tinc, em passa molt sovint i llavors comencen a rajar malament, i també ho he fet amb el cap de la dutxa. L'he descollat i l'he deixat amb remullar amb vinagre, aquest no m'he atrevit a ficar-lo bullint, perquè hi ha peces de plàstic, i funciona superbé, és un anticalç molt bo.
Jo ho faig servir pel bullidor,
sí,
tot sovint,
perquè et queda
vinagre
també
amb aigua, perquè queda allà la capeta de
calç, elèctric,
pel,
no?,
bullidor elèctric. Sí. I també oli amb un llum.
Sí, perquè es queda com un sediment, oi? De tant bullir l'aigua.
Al fons es va quedar en un sediment i cada, no sé, dos mesos faig aquesta barreja de vinagre i aigua.
Li poses dins el bullidor i el fas bullir.
El poso bullir, clar. I després faig...
És una molt bona idea.
Aigua sola per acabar de treure l'olor i el gust, i és fantàstic.
Molt bé. Ja en tenim una altra, eh? La Sílvia ens ha portat avui també un punt més per la secció. També pel microones. Microones, que estan feixuc de netejar, bueno, és com el forn, no? El forn encara és pitjor. Doncs si poses una tassa de vinagre dins i ho deixes un minut al microones, allò que arribi a ebullició, eh? Però a temperatura màxima, que et faci com un vapor de vinagre dins, després hi passes un drap i al·lucinareu. Aquelles coses més enganxades se'n van molt més fàcil.
És fantàstic,
forn,
aquest truc.
Sí, sí. Vaig veure un aparatejo d'aquests per internet, que era com una dona, que em va semblar molt masclista, eh? Però era Mama Angry, es deia, o alguna cosa així. Era com una dona de plàstic que dins li podies ficar líquid, el deixaves dins el microona i el feies bullir i traia vapor per al cap, i et recomanaven que hi posessis vinagre. Vull dir que al final fas amb una tassa i és el mateix, no?
Sí, sí.
Però bueno, és el comercialisme aquest dels gadgets. El forn passa molt similar. El forn pots utilitzar dues tasses de vinagre amb dues cullerades de bicarbonat, ho escalfes i ho apliques amb esprai. I ho deixes actuar durant una estona. Ja veureu que el bicarbonat fa com aquest efecte efervescent. I aleshores costa molt menys de netejar, perquè tot allò que s'ha ressecat, no?, perquè el forn utilitzem a altes temperatures, si a vegades s'ha tabassat una miqueta de formatge o coses que se sent totes seques, que ho has de rascar, és molt més feixuc. Si ho deixes primer amb aquesta solució, amb aquest àcid i amb el bicarbonat que fa aquesta efervescència, es comença a desenganxar i és molt més fàcil de netejar-ho. Més coses amb vinagre. Mig vas de vinagre blanc, no del vi, no d'aquell més... d'un color més granató, sinó del blanc. Amb un vas d'aigua i una cullerada d'oli serveixen per netejar les zones de la cuina que estan molt brutes o tacades. A vegades se'ns ha vessat alguna cosa. Jo he provat això amb la fusta de tall, que em queda tacada a vegades, sobretot quan faig remolatge o aquestes coses, i l'àcid també fa que surti cap a fora, i l'oli al final ho acaba deixant brillant. I després, per les rajoles blanques, si teniu rajoles blanques a la cuina o bé també en el lavabo, espolvoregeu vinagre i després li passeu una mica, quan està sec, una mica de pols de talc, i també realça una mica aquest brillo.
És un xollo, el vinagre.
Sí, sí, sí. Però, de fet, jo sempre dic, el vinagre a casa s'ha de tenir per netejar, no per cuinar. Sobretot els vinagres aquests de vi més forts, no? Perquè és un corrosiu. I el mateix efecte corrosiu que té amb totes aquestes utilitats de la neteja que li estem dient, doncs fa el mateix amb els teus intestins. Per tant, si tu tens un intestí sensible o passes una època que tens un intestí més sensible, el vinagre el que fa és que et matxaca tota la flora bacteriana, et matxaca les vellositats intestinals, per tant, l'únic vinagre que hauríem d'utilitzar és el de poma, que és el més suau, diguem. Però tota l'altra és un àcid molt potent i jo no el recomano per menjar-ne sovint. Hi ha gent que li queda fins al llavi blanc de tant que se'n posen perquè els agraden els gustos forts. Jo no el recomano per l'ús alimentari.
Què podem fer amb les llimones?
Anem amb les llimones. La llimona és un insecticida natural, que de fet aquí a Vilafranca ja ho havia vist en botigues de queviures que tenen taulells d'aquells amb el menjar a dins. Hi ha una llimona amb clavats clau de l'espècie que diu que va bé doncs, perquè aïlli les mosques i fins i tot alguns més bruixets diuen que també les males energies.
També, fantàstic.
Val? Però bueno, sobretot és una manera d'utilitzar un insecticida natural. El suc de llimona és antibacterià perquè és un àcid, l'àcid cítric, per això és de la família dels cítrics, i és un antiparàsits i insectes també de manera natural. Per exemple, si utilitzes el suc de 3 llimones amb 1 litre d'aigua i 2 cullerades de sal, et queda una banyera molt neta. Després li passes amb aquella solució i mulles l'esponja i neteges la banyera, et queda molt més fàcil que no hi hagi cal ni de restes de fong, saps? Aquell moc que es queda de la humitat
que costa
en alguna
tant.
Zona, sobretot també si teniu aquella espècie d'alfombretes de plàstic que...
A mi em fa molta mania, això.
Sí, però hi ha gent que per no relliscar, sí, no? La sí. gent gran o si tens nens, perquè no rellisquin, ho poses. La part de sota de les ventoses costa molt que quedi neta. Doncs si li tireu aquest àcid cítric, no?, de la llimona, doncs us ajudarà a que marxin els fongs, perquè ja us dic que és un antiparasitari. El suc de llimona amb sal també serveix per recuperar la brillantor de l'or. Si fregues una mica l'or, doncs, que de fet és un àcid, i el que fas és com llimar-lo una miqueta.
I el bicarbonat?
Anem amb el bicarbonat, que també és màgic, no? A més d'utilitzar-lo per les males digestions, també el podem utilitzar per netejar electrodomèstics, com per exemple la rentadora, que un cop al mes hi podeu posar una casseroleta en lloc de la mateixa mida que utilitzeu per al sabó, de pols, en pols, doncs la utilitzeu amb bicarbonat. I veureu que fa moltíssima espuma, val? I ajuda a treure la cal, la rentadora buida, sense roba, ajuda a treure la cal i altres minerals que sedimenten dins els conductes i dins el tambor de la rentadora, i és una manera de netejar-lo. I amb el rentavaixell és igual. Ompliu la part del sabó amb bicarbonat, amb una mica de suc de llimona i de vinagre, li fiqueu un raig i et queda molt més net i també ajuda a les males olors, el vinagre i el suc de llimona.
També tens pistes, idees per la roba.
Això mateix. Anem a veure com recuperem el blanc. Jo ara, en micròfon tancat, t'ho comentava, que hi ha alguns que aquests no tinc massa clar si quedaria massa olor a vinagre, a la roba, perquè haig de reconèixer que això, els de la roba, no els he utilitzat tant. Soc molt dolenta per aquestes coses. La casa sí que m'agrada més, però la roba, quan es fa vella, la llenço i comencem. Però diuen que per recuperar el blanc, un raig de sabó neutre, un grapat de sal i un suc de 2 llimones i deixar-ho amb remull dins d'un cubell d'aigua, deixar la barreja amb aquesta aigua barrejada amb la sal i el suc de les llimones durant almenys uns 30 minuts. Després ho rentes a la rentadora normal i representa que aquest color més gris, no?, que ha perdut aquesta brillantor, doncs hauria de recuperar el blanc, aquella roba.
Seria la versió natural, ecològica del Càlia, no?, per entendre'ns, dels polvets químics.
Exactament, val? Sí, a més, l'altre dia llegia, no era el Cali, era el Silit Bang, em sembla que es diu, no? Una dona que estava netejant les juntes de la lavabo, llegia que ho havia fet sense guants, ho llegia en un grup de Facebook que tinc d'aquests de remeis naturals i neteja de la casa natural, i es veu que se li havia fet malbé totes les ungles, li havia menjat part de les ungles, i va acabar a l'hospital, pobra dona. Vull dir, aquests productes químics van molt bé i ens faciliten la vida, però alhora, si ens fan això en el cos, imagineu-vos si hem d'utilitzar guants, imagineu-vos respirar-ho massa estona, bueno, només en moments puntuals, per l'altre, per això millor remeis naturals. Passa el mateix amb la roba de color negre, Sílvia, perquè a vegades va perdent una mica aquesta brillantor quan ja porta molt rentat, sobretot amb aigües molt dures com tenim aquí a Vilafranca, no? Doncs si deixes la roba negra amb remull, amb 2 tasses de vinagre blanc, 2 tasses per cada litre d'aigua, si el cubell és molt gran perquè la peça és molt, molt gran, doncs més, i després de tenir-ho amb vinagre ho eixugues a la secadora. Aquesta és la que no he provat. No sé si com que després no ho rentes, no sé si es queda amb molt taula vinagre, així que si algun oient ho ha provat, que ens ho digui.
Sí, sí, si us atreviu, ens expliqueu com ha funcionat.
I aquesta sí que l'he provada i va molt bé. Els texans que destanyeixen, que a mi em va passar una vegada, d'aquests que compres així, com més a la pedra i això, que ja estan una mica estanyits, però que tenen molt de tiny, els deixes amb remullar amb aigua fins a cobrir i un vas de vinagre blanc i ja deixen de destanyir. Aquest àcid, no sé, deu fer com que s'impregna el tiny que acaba de tenir i això, si et queda l'aigua, superblava, eh?
Però és l'última vegada.
L'última vegada, sí. Val?
Fantàstic, perquè si no els has d'estar rentant sempre sols.
Sempre sols, o només amb roba fosca, i no sé, o almenys jo, que vesteixo molt poques vegades fosc, avui fa de mal dir, però vesteixo poques vegades fosc, i amb els nens i això també, jo tardo molt a acumular roba fosca per fer una rentadora, llavors això és un bon truc.
I ens deies que també portaves idees, trucs per utilitzar aliments amb les mascotes, per netejar-les.
Això mateix, si esteu farts de gastar-vos diners en productes de veterinària, i els veterinaris ara s'enfadaran amb mi, eh? Però tenim antiparasitaris, com per exemple el vinagre i la llimona, que és el que us comentava, és aquest àcid acètic i aquest àcid cítric, que amb els insectes no els hi agrada gens, no els hi agrada ni a les paparres ni a les puces. Per exemple, per treure paparra, si li descobriu alguna paparra que té enganxada el vostre gos, agafeu vinagre de poma, perquè és menys agressiu que els altres vinagres, i mulleu un cotó i l'apliqueu a sobre de la paparra i veureu com després acaba saltant amb les potes incloses, perquè el problema és que arrenques la paparra però a vegades es queden les potes i llavors es pot infectar. Oi, jo no tinc gos, però la meva sogra sí, sempre va de bòlit, pobra, amb això. Doncs mulles un cotó fluix amb aquest vinagre i l'apliques sobre el paràsit i es veu que s'acaba morint la paparra i llavors acaba com assecant-se i surt sola. Val? Aleshores, si ets una persona que vius al camp o t'agrada sovint sortir a passejar amb el teu gos per al camp, és important també que li apliquis com a antiparasitari, com a preventiu, perquè no se li enganxin aquestes paparres. Llavors, la mateixa quantitat de vinagre que d'aigua, de vinagre de poma, un altre cop, que d'aigua, el mateix volum, ho afegeixes dins d'una ampolla per esprai i li apliques a sobre l'animal i després li passes una mica així el drap i això serveix d'antiparasitari per evitar que se li enganxin les paparres.
I així, en definitiva, no les porta cap a casa.
Exacte. Exacte, també, que fantàstic. També se'ns pot enganxar a nosaltres. Exacte. I som fruit de moltes malalties, eh? Més, per les puces, un litre d'aigua calenta, posar-hi el suc d'una llimona, i si és molt petita, una i mitja, i tres cullerades de vinagre, i amb això netegeu el pelatge amb una esponja i després l'aixugues. Sobretot en les zones on s'acumulen més les puces, no? El cap i el coll. Jo es dic puces i ja em rasco, tu, això em fa una angúnia. Netejar el pelatge amb una esponja amb això, i a més ja veureu que si són de color fosc o de color blanc, els animals, queden molt brillants, es nota molt.
Es veuen.
Fa una mica d'olor, es nota una mica, però com que ho barregeu, no?, amb l'aigua, doncs queda una mica rebaixat. I el vinagre de poma tampoc té aquesta olor tan forta com el vinagre de vino.
Va. I ara sí que et farem un monument, perquè sí. Ens portes la solució per evitar que, jo, sobretot els gossos, es pixin,
sí,
a casa.
Exacte, sobretot en èpoques que estan fèrtils, no?, que van marcant per tot arreu, aquells polvos blaus de tota la vida, però que no són gaire bons per respirar si teniu nens petits i no ho voleu posar en el pati de casa vostra, sobretot perquè encara van per terra i això, doncs una bona solució és agafar aquesta ampolla de vinagre de poma i posar-la en una galleda per fregar. Una ampolla sencera i aplicar-ho a tota la zona. Li tireu l'aigua o fregueu el terra en aquella cantonada on ho facin. Aquella olor, queda una olor forta, eh? Però normalment com són zones d'exterior, sobretot, aquella olor no els hi agrada gens i ni gats ni gossos acostumen a orinar-se en aquella zona per marcar. Ull, perquè aleshores en buscaran una altra, perquè ells han de marcar igual, però almenys si no és casa vostra, doncs ja haureu solucionat el problema.
Avui hem descobert com la canyella, la llet, el vinagre, la llimona, el bicarbonat, sobretot aquest vinagre de poma, són fantàstics també, no només com a aliments, sinó com a substituts químics a dins de casa. Astrid Barquer, moltes gràcies per aquestes propostes.
A vosaltres.
Practicarem i explicarem resultats.
Ens veiem d'aquí 15 dies.
A reveure.
Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Falten dos minutets per la pausa, que aprofitarem molt bé escoltant una cançó molt esperada, la primera cançó del nou treball de Rosalía, ara ja completa, amb The Weeknd, aquesta bachata que es titula La Fama.
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió. Si es que se dio, yo tenía mi bebé, era algo bien especial, pero me obsesioné con algo que a él hacía mal. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba, y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Desdulé, dulé.